Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
A res a la vida se li ha de témer, només se l'ha de comprendre. Marie Curie. Imagina't davant de 2, 10, 100, 200, 300, 1.000 persones. Tu puges damunt de l'escenari i t'estan mirant, pendents del que faràs.
En silenci, en un auditori gran o petit, és igual, això, però sobretot en un silenci amb moltes expectatives. Aquest silenci crea moltes expectatives.
I 800 persones no són només 800 persones, són 1.600 ulls que et miren.
I cors, bategant.
Entre ells el teu, que te'l sents quan estàs a sobre l'escenari.
I la respiració que comença a ressonar dins teu,
tot.
Allò comença a posar-se... És que m'està entrant a mi a la suor freda pel front. Avui parlem d'aquesta sensació del que t'observin i sobretot del que tenim molt preparat, però que ho hem de demostrar. I com cada dia, aquí a Tertulia en Acústic, tinc a les meves guies que segurament m'explicaran què se sent allà damunt de l'escenari. De fet, ara ho estaven mig recordant. Cristina Casale, pianista.
Hola, Jessica.
Hola, i Patricia Deno, flautista.
Hola, Jessica.
Què tal?
Molt bé.
Bé,
avui ens hem posat en situacions complicades, però que viuen, viviu, i molts músics, artistes, viuen en el seu dia a dia, però també en qualsevol altra feina. No?
Altre àmbit, sí. Avui parlarem de la por escènica, que, per resumir molt ràpidament, seria com... Es coneix també com a AE, ansietat escènica, que és un trastorn. És una resposta fisiològica, diguéssim, de l'organisme. Generalment és molt intensa i sorgeix com a conseqüència de pensaments anticipatoris, catastròfics, negatius, sobre la situació real que estàs vivint o la imaginària a l'hora d'actuar en un públic. I per això avui hem vingut acompanyadíssimes de la persona que millor ens pot assessorar en aquest tema, que presentarà ara mateix la Cristina.
Sí, avui posa un peu en territori musical la Maria García.
Hola.
Hola, Maria. La Maria és coach personal i també treballa coaching educatiu amb grups i dins d'aquí, d'aquesta especialitat, lideratge d'equips. De fet, m'estava explicant que acaba d'arribar a Colòmbia de formar en coaching educatiu a professors d'allà i bé, tot plegat ho trobo superinteressant. Què opines del tema d'avui, Maria?
Bueno, doncs és un tema que afecta moltíssima gent, de tots els àmbits, no només del món de la música, però bueno, parlaríem de por en general. És a dir, primer, si comencem a dir què és la por, doncs la por ens defensa de qualsevol situació de perill, no? La por és necessària. El que passa que els homes són els únics que tenim pors imaginàries.
Exactament.
Els animals tenen pors reals i nosaltres tenim aquells lleons imaginaris.
Por també es pot tenir a interpretar, Patricia. Ara estem escoltant temes d'aquells que els músics us poden posar en evidència.
Clar, és el que diu la Maria, no? Que això ja ho desenvoluparà ara. Hi ha obres que realment poden espantar, entre cometes, una mica més, perquè impliquen molta més concentració, molt més risc a nivell de virtuosisme, a nivell de, en cas de la flauta, del fiato, o de control mental en cas de tots els instruments, no? El que estem escoltant és una versió històrica d'en Jean-Pierre Rampal, un dels més grans flautistes del segle XX-XXI, del 52. Està tocant el celebèrrim concert per flauta i orquestra d'Ibert. El primer moviment, com veieu, és molt estressant.
Anem a escoltar-lo.
Sí.
Thank you.
Haig d'explicar que a la Cristina i a la Patrícia li hem demanat d'aquelles peces molt, molt complicades per interpretar, no?, damunt de l'escenari. Per això anirem escoltant al llarg d'aquesta secció algunes peces. Elles ens aniran explicant per què aquesta complicació. Aquí és el violí, no?, la complicació.
Sí, bé, cada peça té el seu repte i cada repte és diferent també. Això que esteu sentint són les variacions Carmen per a violí i orquestra de Sarasate, interpretades pel gran violinista Gil Shaham, que les interpreta magistralment. I aleshores, doncs, el que cal és una interpretació molt expressiva, molt lliure, com si realment fos, et sortís en directe del cor sense haver treballat milers d'hores a casa. I al final d'aquesta peça, que quan arribi
ja ens avisarà,
un tros
Cristina.
Virtuós, hi ha un tros molt, molt virtuós que Gil Shaham interpreta amb una llibertat que t'oblides de la feina tècnica que porta i gaudeixes de la música. Aquest vídeo està a YouTube i us aconsello que li feu una ullada perquè és meravellós.
Per veure el virtuosisme. Uh-huh. Maria, s'ha d'estar molt relaxada el que deies. Por a coses, qualsevol cosa quotidiana, però clar, por a interpretar, a estar a l'alçada, no?, de poder fer aquestes coses que abans t'he tallat, quan estava just en aquesta
por
natural.
A més, perdó, la Maria té una cosa que ens interessa molt. Ella és coach, però és que a més ella ha estudiat música. Sap molt bé, ha patit en les seves carns el que és fer exàmens quan estàs estudiant, posar-te davant d'un jurat i haver de tocar i passar aquests nervis, oi, Maria?
Sí, sí, clar. Al final, aquesta por té molt a veure amb com et sents jutjat, no? Aleshores, això el que afecta és a l'autoestima, a l'autoconfiança, a la seguretat. Per això una cosa fonamental és dominar el tema, no? Sempre que m'exposo al públic, si jo domino el contingut, tot aquest estrès ja ha desaparegut, no? Després parlarem una mica de com fer-ho, però jo separaria entre totes aquelles coses controlables externes, que després veurem quines són, i aquelles que són internes, no? L'estrès no existeix a fora d'un mateix, està dintre. Per tant, el que hem de treballar és
l'interior.
Sembla una tonteria el que acabes de dir, però no ho és. Entendre això de no és una cosa externa, sinó que és una cosa que m'estic creant jo, no?
Clar, aquestes creences són les que hem de treballar, perquè la bona notícia és que normalment la por es deriva de mecanismes apresos i els podem desaprendre.
Bé, doncs jo pregunto, llenço la pregunta de qui afecta la por escènica. Els intèrprets clàssics són especialment propensos a això, ja que la precisió i el virtuosisme són qualitats molt valorades a la seva carrera. També l'actuació en directe és una actuació que ho has de donar tot en aquell moment precís.
No pots
dir, hi ha una segona oportunitat.
Tallo, torno a fer, no?
Exacte.
Un moment,
no,
que,
un playback,
un moment que és que feia el calor i em rellistava, acabava la flauta. No pots fer-ho.
I hem de dir que, clar, aquestes peces porten a l'esquena moltes hores.
Sí.
Sí. Depèn de diversos factors, de les capacitats de l'intèrpret, de la seguretat psicològica que necessiti, perquè també les hores aporten seguretat, el que deia el domini la Maria, això és important, i després l'experiència d'adaptar-te, doncs, a les condicions que es donin. De vegades la sala tindrà molta reverberació, de vegades està ple, però el piano, doncs, o en el meu cas, no, el piano, doncs, no és el millor del món, la millor qualitat, tot fa un soroll al pedal, o de vegades, doncs, ets tu que t'apreta el vestit. Bé, sempre hi ha alguna cosa i aprens a adaptar-te.
I a part, cada intèrpret és veritat que té un hàndicap, perquè davant d'una situació de trac, els violinistes, per exemple, els tremola l'arquet, els flautistes es seca la boca de vegades, costa respirar, els pianistes de vegades diuen que se'ls ennubla una miqueta la vista. Vull dir, cada instrument té la seva especialitat dins d'aquestes pors, no?
Clar, amb això que comentaves és el que parlàvem del controlable, no? Tots aquests factors externs, quina roba em poso, què menjo abans d'aquella actuació, arribar abans per dominar tot l'escenari, veure com està col·locat el públic, com col·locaré les partitures, tot allò que jo puc controlar fàcilment, això ho haig de fer perquè ja serà un estrès menys.
És com un ritual que on es pot marcar o no, depèn de si l'inquieta o no.
Exacte.
De fet, una aportació personal sobre això que jo faig és quan no conec la sala on aniré a tocar, la miro a Google, miro la imatge de la sala i aleshores allà visualitzo tot.
Que
i
curiós,
decideixo...
Jo també ho faig, no m'ho havies dit mai.
Jo també. Doncs mira,
també és una cosa
decideixo
que faig.
Tot el vestit que em posaré
per no sentir-te
estrany. I tanco els ulls i quan estic ja assajant, de vegades doncs, ja visualitzo sovint.
No et
que
resulta
sí que...
estrany a la sala quan arribes?
Sí,
no,
sí.
No és com una sorpresa, és com ja la conec.
Això ho treballo amb mi mateixa, amb els meus alumnes i funciona molt bé.
Cristina, em sembla que aquest és el moment que deies?
Sí, ara arriba.
Ha agradat el moment.
Sí.
Sens dubte al públic. Qui pot patir aquesta por, no? És, ho dèiem, des de qualsevol persona que s'ho creï, no? Que és el que deies, Maria, però amb artistes o persones que s'han d'enfrontar a moments tan inquietants com és, per exemple, un músic, el que deies, no? Un intèrpret de música clàssica, mm-hmm. És qui ho pot patir. Té més
sensibilitat.
Però ho pateix sí. Tothom que s'exposi a un públic, és a dir, podríem sí. diferenciar en dos tipus, no? Aquella fòbia, al final acaba, és una fòbia, pot ser generalitzada o específica. La generalitzada és quan sempre que hi ha una exposició als altres, inclús per explicar un acudit, allò també em fa passar por. I després està l'específica, que és aquesta. Uh-huh. Quan em poso davant d'un públic a parlar, a fer un concert, però li passa també a un alumne que ha d'exposar una cosa que per tu és fàcil i per ell és un problema parlar davant de tothom.
Jo, Maria, tinc una pregunta. És important estimar-se a si mateix, també? És a dir, sortir i dir, mira, jo sóc així, toco així i espero que us agradi, no? Però...
Clar, és molt important...
Què en penses?
Hi ha dues coses en això que has dit que és bàsic, no? Quan un toca, que això, abans ho comentaven, és un regal. Uh-huh. D'acord? És un acte d'amor en el que tu ofereixes el millor que saps. Mm-hmm. D'acord?
Sí.
I jo crec que ens hem de situar aquí, és a dir, jo faig això perquè és la meva vida, perquè gaudeixo amb això i us ho regalo. El fet de que hi hagi algú al públic que estigui pendent del que faig malament no és el nostre problema. No? Mm-hmm. Jo m'haig d'enfocar en per què faig allò i què penso regalar i gaudir, començar a gaudir. No estar pendent de què pensen els altres, no? Quan em miren. I després hi ha una altra cosa molt important, que és que tu en públic no li pots dir tinc por d'estar aquí, no? Però sí que amb la gent del teu voltant, que després veurem quin paper fa, sí que és important explicar les teves pors i demanar que es respectin, no?
Mm-hmm.
I que els clar. Altres t'ajudin davant d'aquesta por. Mm-hmm.
S'ha de tenir molta autoestima mm-hmm. per cantar com
la
Callas,
com la Maria Callas, increïble. En aquest moment, justament el moment més difícil d'aquesta àrea, aquesta àrea es diu Pace, Pace, mio Dio, és molt coneguda, pertany a l'òpera La Forza del Destino, de Verdi, i hi ha, de fet, hi ha molt tumult orquestal i de sobte, enmig d'aquest leitmotiv que es repetirà durant tota l'òpera, tararara, 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 que és el motiu que parla del destí, de la força que té el destí, de vegades dramàtica, no? De sobte, al cap d'una estona, quan la soprano ja porta una estona cantant, de sobte ha de cantar aquesta àrea començant per una nota tinguda molt llarga, molt llarga, molt llarga, que fa un pianíssim. Ara la sentirem. Veieu, això és el destí. La força del destí de la corda. I de sobte... la nota. Disculparà la Gran Callas perquè interrompre parlant aquesta frase em fa un mal al cor que no us podeu imaginar, però realment aquí és quan un artista ha de tenir molt, molt una molt bona autoestima, un molt bon control de les emocions, que diguéssim que és una mica el nostre cavall de batalla. Nosaltres treballem amb les emocions i també tenim problemes cada dia, però en el moment de fer música ens hem d'exposar. Però quan t'exposes has de saber de quina manera exposar-te per no caure en el que ens està explicant la Maria, que
que és portar les inseguretats a l'extrem, que et paralitzin i acabis fent un trac, etc. Quan has d'entrar en una nota així, has de tenir una solvència, has d'estar ficat dins de la música, i sobretot has de tenir clar que, una vegada més, com deia molt bé la Maria, és un acte d'amor. Has de saber que és una entrega que tu dones, que no és una competició, que no has de caure en pensaments destructius, perquè és que si no és impossible poder fer una cosa així. Igual que també és impossible tenir un control increïble com el que tenia Gil Shaham amb aquestes notes tan difícils, que a més, per postres, estan al final de l'obra. O sigui, que des de que comences fins que et ve lo difícil, has d'esperar 20 minuts i tu saps que vindrà allò.
És fantàstic tenir-vos a vosaltres, que ens expliqueu aquests detalls, però que marquen tot, no? I sí, que sí. Fan que tu escoltis de manera ben diferent. La Maria Callas, hem començat a escoltar-la i anava sota nostra, però quan tu has explicat això de la Maria Callas, mira, el jo m'he emocionat escoltant-la. Sí, sí. També el nostre dia a dia el carreguem a l'esquena, i per tant pot ser que un dia ho facis de forma estupenda i puguis tenir aquest autocontrol, però l'altre dia, pel que sigui,
Clar, això hem de treballar-ho, no? Que això que deies tu ara, això només s'aconsegueix amb molta disciplina, amb molta tècnica, amb molt treball, i quan tu ja adquireixes aquesta seguretat, després hi ha una altra part, que has d'aprendre a actuar. El músic no té per què saber actuar. Pot saber molt tocar el seu instrument a casa, però després hi ha una exposició pública, que és l'actuació, no? Mm-hmm. I l'actuació s'aprèn fent-la. Fent com tota la vida, no?
L'actuació és el llenguatge no verbal.
Exacte,
que tu fas mentre interpretes.
El que tu transmets, tot això, no? El dir, em deixo endur, això mm-hmm. és una pràctica també.
Això que dius, Maria, em recorda molt a una cosa que li va dir Pau Casals al seu alumne, Caçadó, es deia, era un gran xelista també, que va ser compositor, que quan estudiava amb Pau Casals li deia, ostres, mestre, és que avui no puc venir a classe perquè tinc un concert i estic nerviós. I Pau Casals li va dir, no vinguis a classe, el que aprendràs en un concert... I no només es referia a qüestions musicals. Tot allò que aprendràs en un concert jo no t'ho podré ensenyar mai.
Sí, sí, s'aprèn fent, no? Però sí que és veritat que hem d'aconseguir reduir tot allò extern que al final no ens faci complir el nostre objectiu, no? Perquè si no estaríem sent persones reactives, i hem de ser persones proactives. Tinc un objectiu i el vaig a buscar.
Jo vull puntualitzar que la pràctica no garantitza l'estabilitat emocional en concert, perquè de fet doncs, tinc algun conegut o algun alumne que si ho passa malament en escenari i doncs, ha tingut algun lapsus de memòria i no ho tracta, és possible que això empitjori cada vegada. Clar. I al final acabi deixant d'actuar en públic.
És que una cosa, perdona,
sí, sí,
són els factors externs, que és això ho domino, això és... Ho haig de dominar, perquè si no aleshores tot se'm multiplica, però si jo no treballo l'interior, tota aquella pràctica mai es veurà lluïda ni resolta perquè l'interior podrà amb mi, és a dir, això s'anirà fent més gran no? Fins que l'escolti i ho tracti.
És que això em recordava, Cristina, això que deies, que per exemple en el món de la música clàssica tenim... Acabem d'escoltar la Callas. La Callas era una persona que tenia un gran trac nerviós i ningú s'ho imagina perquè dius, la Callas. La Callas abans de sortir explica en una entrevista a la Fiorenza Cosotto, que és una altra gran soprano, que era molt amiga, mezzo soprano, molt amiga de la Callas. Diu, pensa que en una de les actuacions que cantàvem juntes em va agafar el braç, me'l va apretar i em va dir, mira, Fiorenza, estan tots aquí com lleons morts de gana esperant a que jo surti per tirar-se a sobre. Com la Callas...
Ostres, di això abans
sí,
de sortir...
Sí. Com la Callas, la Jacqueline Dupré, el Caruso, el Pau Casals, el Penderecki, l'Artur Rubinstein, el Rachmaninoff, el Jaume Aragall, que també, per desgràcia, doncs mai va superar el seu estrès emocional fins al punt de tenir problemes a la carrera, i Vladimir Horowitz és probablement el que pitjor ho ha passat a la història, sí. Perquè va deixar de tocar en diverses ocasions i fins i tot durant anys, fins al punt de perdre la seva batalla amb els nervis. Per això és tan important el que diu la Maria, això s'ha de mirar de tractar a les persones que realment arriben a aquest extrem.
Diuen que la gran pianista Alicia Larrocha també, quan acabava de fer un concert espectacular, era duríssima en si mateixa també.
És que és a dir, quan si nosaltres agaféssim a tots aquests personatges que tu has dit ara i realment féssim un exercici de visualització, que per mi és superimportant, perquè així ja haurem patit aquest estrès en un lloc segur, i quan passi ja no serà la primera vegada, no? És a dir, ja tindrem moltes eines treballades. Segur que si els hi preguntem com han viscut, què és per ells aquesta por, cada un ens diria una cosa diferent.
Segur.
Perquè la por es manifesta a tres nivells, no? Un és el cognitiu, l'altre és el físic, el fisiològic, i l'altre és el conductual. Si nosaltres li diem cognitivament, què passa? No? Doncs un et diria, és que jo tinc por al ridícul, l'altre al fracàs, l'altre que se m'oblidi. Cada un seria una cosa a treballar diferent, no? No,
exactament.
Clar, no hi ha un catàlogo del miedo escénico.
Molt bé.
Perquè és la persona la que t'està parlant i és la que hem d'escoltar.
Estem escoltant, Cristina?
Estem escoltant...
Una peça també molt virtuosa.
Sí, TikTok Choc, de Ramó, interpretada per el pianista Grigori Sokolov, un mag del piano. I aquest repte, aquesta peça musical, el repte està en la precisió a cada nota. No la velocitat ni l'espectacularitat, sinó és la precisió. La nota toca tocar-la en un mil·lisegon concret i si no ho fas es perd el temperament o es perd el ritme.
Sentir-ho. Anem a escoltar-la. Aquesta peça és ben coneguda des de l'inici, eh?
El bolero de Ravel. És una de les peces que més exposen als instrumentistes de l'orquestra perquè cada instrument té el seu solo. Començant per la responsabilitat més gran de totes, que és la caixa. Pa, 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 pam, pam, pam. És el ritme que durarà pràcticament 22 minuts. I acompanyarà cada solo i no es pot descompassar.
I un després, ritme rutinari.
Rutinari, que això és sempre una cosa que pot crear molta tensió perquè lògicament la concentració està al mateix nivell sempre. És molt complicada. Jo et volia fer unes preguntes, Maria, que sempre m'han inquietat una mica i ara que et tenim aquí. Mira, he llegit molt que el perfil psicològic que tenim els músics, bueno, sempre té fama de ser una miqueta especial, basant-me en uns estudis del doctor Mario Quijada, que és metge psiquiatre de la Societat Nacional de Belles Arts. Ja diuen que els músics, en principi des de petit, doncs presentem un tipus de perfil. Som perfeccionista, toc, de vegada, TAS, que vol dir alta sensibilitat, certes neurosis, excentricisme, histrionisme, excés d'ego que jo crec que curiosament va lligat a la falta d'autoconfiança, també fragilitat, soledat. Tu creus que per aquest motiu els músics estan, o els artistes en general, perquè això és extrapolable a altres artistes, estan més sensibles a patir d'una manera molt més dramàtica doncs, les crisis de pànic o pànic escènic o estrès?
Potser sí, perquè com estem parlant d'una alta sensibilitat, és a dir, més que la mitja, no? que els altres, doncs quan tu realment estàs vivint tot allò flor de pell davant d'un públic, a més, allò es magnifica. No? Per tant, si a mi em pot posar nerviosa parlar en públic, si a més afegeixo tota aquesta sensibilitat de què estaran pensant de mi, vull donar el millor, no? Tot allò que dèiem de les expectatives, les que tu et fas de tu mateix i les que creus que els altres es fan de tu, aquest perfeccionisme ens pot crear una angoixa que hem de treballar.
I com creus que es podrien afrontar? Perquè, per exemple, avui en dia, per desgràcia, o per... Bueno, jo ho sé per experiència, jo per sort no m'he pres mai
pastilles pels nervis, perquè tinc bona... m'agrada el públic, m'agrada sortir a l'escenari, és una cosa que em produeix plaer més que por o tal, no? Però sí que, per exemple, en proves d'orquestra, en concursos, etc., els músics acostumen a prendre's valiums o beta-bloquejants i fins i tot alguns estupefaents com cocaïna, etc., per mantenir la concentració i per donar, per exemple, en 3 minuts que dura una prova d'orquestra han de donar el 200%, no? Clar, jo crec, no sé, suposo que convindràs a mi que no és la millor manera d'afrontar això. Clar. És una manera potser de fugir, però no d'afrontar-ho, no? Com
Clar.
Ho veus?
Clar, tot passa per treballar des de dintre, no? El que dèiem abans, és a dir, que aquesta persona demani ajuda a un professional i que tingui ganes de solucionar això, però per sempre, no per aquell moment en què ha de competir, sinó què em passa que jo en aquests moments reacciono d'aquesta manera, no? Com el que dèiem, cada persona que ve a demanar aquesta ajuda és totalment diferent el que t'explica, perquè això què té a veure? Amb les nostres creences limitants i aquestes... se'ns van quedant mica en mica, mica en mica al llarg de la nostra vida, no?
Per això crec que és tan, tan importantíssim que, de fet, a Londres, a la Royal School, ja existeix. Jo mai he entès per què hi ha coach per esportistes d'èlit que tenen els mateixos picos d'estrès que nosaltres i no hi ha coach a dins d'un conservatori.
És que quan tu em parlaves d'això jo t'anava a dir, bueno, és que és igual que un esportista d'èlit, no? Ha de fer 100 metres en tants segons davant de no sé quantes mil persones, és el mateix.
Sí, sí,
és posar-te a prova d'una manera brutal, no? Que no ho fem normalment.
A mi m'agradaria llegir un moment... doncs el testimoni de la Jean Harvey, de gana de la Facultat de Corda de la Royal Academy of Music, que explora la psicologia d'aquests músics i el que passa pel seu cap quan entren en l'espiral de la por escènica. I ella diu així: hi ha una fredor pròpia del professional de nivell molt alt. Per aconseguir mantenir-se en aquest nivell és imprescindible tenir un tipus de fredor que ratlla la crueltat. El músic necessita ser distant i ha de distanciar-se dels altres, sentir-se diferent als altres per aconseguir mantenir aquesta distància amb el públic que li permet no deixar-se portar pels nervis.
Jo no estic d'acord.
Què opines? Doncs digue'm.
Doncs mira, a mi una cosa que em tranquil·litza molt quan haig de, doncs, de fer cursos o formacions i jo no els conec, és un altre país, és un altre... Bueno, tu no saps amb què et trobaràs. A mi el que més m'ajuda és acostar-me a la gent, perquè això iguala les expectatives. Al final veus que és una persona com tu,
clar,
que no saps a què ve, tu t'has imaginat a què ve, pregunta-li a què ve, no?
Possiblement a Gaudí?
Clar, segurament
ve a Gaudí. Segurament a Gaudí.
No? I aleshores, per mi això em relaxa, parlar amb els alumnes abans i presentar-me i fer dos petons i com és que estàs aquí, què esperes del curs, etc. A mi això...
Jo crec que el que vol dir amb lo de distanciar-se, perquè també una mica doncs, el poso en dubte, aquest text, però el que parla de distanciar-se també és de preservar aquesta introversió necessària per la interpretació musical.
Si està parlant de concentració, evidentment, no? És a dir, si aquest aïllament em serveix per concentrar-me, perfecte.
Pot ser que aquesta fredor, aquest text, per exemple, pot ser un exemple del que, per què la gent veu la música clàssica i els intèrprets com molt freds, no? Molt distants i molt, molt encarcarats. Però, per exemple, aquí tenim dos exemples d'intèrprets que precisament s'acosten a l'oient, a l'espectador, i li fan fer aquest punt entenent les peces que elles interpreten, la Cristina Casale i la Patricia Adena amb el seu piano i la flauta. Noies, ha passat el temps, jo crec que tenim...
Sempre volant,
volant. Sempre volant.
Sí, que no callem, aquesta és la veritat.
Hem parlat d'un tema, que molt recurrent per a tothom, pel món del músic. Maria, moltes gràcies per venir al Tertulià en Acústic. Ens quedem amb Ravel, gaudint del bolero de Ravel.
Sempre.
Patricia i Cristina, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies, Jessica.
Per explicar-me la música clàssica.
Sant Cugat a fons.